Obrim el Torquelab perquè Luis Van Gaal ha tret la destral.
Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Torquelab.
20 minuts i seran les 8 del vespre. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem convocat el Ricard perquè...
Al Ricard li agrada l'11, aquest, o no? Li encanta, no? Suposo l'equilibri, el joc posicional...
Que devia ser entrar el Ricard.
Home, us estic escoltant i no cal... Jo crec que no cal que afegeixi res més.
L'única cosa que... l'audiència està a favor, Ricard?
Sí, Dani, l'única cosa...
S'ha de dir que l'audiència de Twitter està a favor. L'audiència de Facebook... està en contra.
Ah. És que, clar,
també igualat, eh?
Clar, és Facebook és més tradicional, saps? Sí. És més com jo. Ja som una mica de la pàgina anterior. Jo el que valoraria és l'opció, és un espectacle absurd.
Exacte.
Perquè jo crec que seria un espectacle, però seria absurd. I a vegades hi ha espectacles que són absurds.
Sí. Jo veia un corrent artístic, no? El teatre de l'absurd, si no m'equivoco. No? M'ho estic inventant? Busqueu, sisplau.
No.
Jo crec que hi havia...
El concepte existeix, però no sé si...
Recorda Leo Bassi.
Home, molt fan de Leo Bassi, eh?
Doncs em recordo això.
No faria aquí mai a l'escola.
És un humor de l'absurd. Típico és un humor de l'absurd. D'això em fan un espectacle i em fan humor. I és un art, eh?
Vull explotar una merda d'Ibaka.
Però seria un espectacle perquè hi hauria molts partits on el Barça seria el rei dels highlights, eh? O sigui, sí, que en l'època actual això també deu cotitzar. I segons, no? Vull dir, quanta gent veu les teves imatges a YouTube, no sé si també hi ha... royalties, no sé, però pel que seria per la idea futbolística que tenim, home, la veritat és que seríem un experiment, o sigui, seria interessant, però home, així d'entrada no em genera gaire adhesió.
Val.
Costa, quan tornem a fer l'Esport és Cultura, convidem un actor, li preguntarem per aquest gènere teatral.
No, existeix.
Sí, home,
sí?
Sí, home. Tu tens un nivell cultural.
Sí.
És un gènere cultivat per escriptors europeus i americans entre els anys 40 i 60 del segle XX.
Veus? Jo no sóc un home culte, però sóc llegit. I retinc algunes coses de les que vaig empollar a Història de l'Art. Ricard, avui no t'hem convocat ni per parlar del teatre de l'absurd, ni tampoc perquè ens encaixis aquests quatre davanters, però sí per analitzar l'entrevista que va publicar ahir el Diego Torres, el company del País, amb Luis Van Gaal, que jo crec que deixa claríssim des de la primera resposta que està retirat, és a dir, que no té res a perdre i que parla sense pèls a la llengua i que deixa una sèrie de darts que alguns ens poden semblar que no, però que jo crec que val la pena analitzar. Si ens sembla, hem triat alguns extractes d'aquesta entrevista i els anem pentinant un per un, d'acord?
Molt bé.
Neymar al Barça jugava al servei de Messi, però el PSG no juga per a l'equip. I jo crec que tots els jugadors han de jugar per a l'equip, Messi inclòs.
Aquesta és una reflexió general, després anirem entrant al detall, però... queda clar que Van Gaal assenyala Messi i Neymar, entenc que com a condicionadors del que fa l'equip.
Sí, i que no difereix gaire d'algunes anàlisis que ja hem fet. El primer que he de dir és que és una gran entrevista de Diego Torres, d'aquestes entrevistes futbolístiques que ens il·luminen, o com a mínim ens obren la ment, ens fan eixamplar, diríem, la mirada. La segona, que com dius, Van Gaal parla des d'una posició que fa l'experiència i algú que ho ha estat molt important al futbol mundial. I no només fa 20 anys, vull dir, fa 8, no?, del Mundial del 2010, no?, que va ser el Mundial de va ser el del 2010, el que la selecció holandesa va arribar...
2014,
sí, encara menys, 5 anys.
Espanya a Espanya, sí, sí, a Brasil. Sí,
5
sí.
Anys, vull dir, que estem parlant d'un seleccionador o d'un entrenador que fins fa poc encara era un entrenador amb vigència actual. I després, sobre aquesta primera afirmació, jo crec que que té raó, però té un punt que hauríem de girar, no? Jo crec que el que diu Van Gaal de Messi ha de formar part de l'equip o alguna cosa així, textualment, com ha llegit el Joan, no sé com és la frase.
Tots els jugadors han de jugar per l'equip, Messi inclòs.
Messi inclòs. El tema és que l'equip també ha d'incloure Messi en el seu engranatge. Jo crec que una de les imatges que ens va quedar a Van Gaal és aquell conflicte amb Rivaldo sobre si Rivaldo havia de jugar a la banda o no havia de jugar a la banda. El manual deia que havia de jugar a la banda i Rivaldo, quan podia, s'escapolia de la banda per anar al centre. Quan diu això, jo crec que és veritat. O sigui, el Barça necessita un pla i un projecte i necessita que Messi s'integri al projecte. Però ha de ser un projecte que tingui en compte Messi, no que pensi que Messi és qualsevol futbolista. Jo crec que aquí està la clau de la qüestió i el que han d'intentar els entrenadors. És bàsic seduir Messi per pujar-lo al vehicle de la idea, diríem, i dir-li, vine que tu passaràs bé, vine que aquí disfrutaràs, vine que aquí ens faràs funcionar millor. I crec que Messi ha d'estar al servei de l'equip, però l'equip ha de tenir en consideració que està parlant del millor jugador de la història. No agenollar-se, diríem, davant del que se suposa que pensa, perquè jo crec que és més el que se suposa que pensa que no pas el que ell verbalitza, sinó incloure'l en una idea, en un pla que, on Messi tingui el seu rol i sigui un rol dominant.
Em deixes dir una cosa? Quan tu fas cursos d'entrenador de cert nivell, hi ha assignatures que tenen a veure amb amb diferents esports. I una d'elles és teoria de l'entrenament, on s'explica que hi ha diferents concepcions dels sistemes de joc. Hi ha la concepció sistèmica, que seria el que estava defensant Louis van Gaal, el sistema és el que jo tinc i els jugadors s'hi han d'adaptar, i a la concepció holística, que és tinc aquests jugadors i que facin el que els doni la gana, simplificant molt, i després hi ha la mixta, que és la que estava defensant ara el Ricard, i aquest és el debat que reflecteix l'entrevista amb Louis van Gaal.
Deixeu-me fer una digressió, de seguida anem a alguns documents més, a algun extracte més d'aquesta entrevista, però ara deia el Ricard, bé, un extrem és que Messi faci el que li roti, i l'altre és avorrir Rivaldo, com va fer ell en la seva etapa al Barça. I podríem afegir-hi un altre nom, Juan Román Riquelme, a qui el Barça va fitxar poc abans de tornar a contractar Van Gaal com a entrenador. Doncs el Salmurri ens ha buscat un remember when de Riquelme explicant com va ser la seva relació amb Van Gaal.
Ya de entrada fue raro, ¿no?
¿Por qué, Román?
A mí me presentaron, terminó la conferencia de prensa, todo contento. El entrenador me dice, tengo que hablar con usted, vamos al vestuario. Llegó al vestuario y una mesa más grande que esta, el doble, lleno de videojuegos. Estos videos son todos ustedes, me dice. Me dice, usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota. Cuando no tiene la pelota, jugamos con uno menos. Tenemos un sistema en el cual yo confío en él y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo. Le dije, no tengo problema. Pero claro, yo tenía que estar quieto ahí, no aguantaba. Jugamos segundo o tercer partido y yo me metí atrás del número 5, como juega siempre. Le ganamos al Racing de Santander 2-1 y sí, le doy los dos pases a Kluivert. Los diarios contentos, Riquelme dio los dos pases. Ajá. ¿Cómo se entiende con Kluivert? Vamos a empezar el entrenamiento, los jugadores de un lado, el técnico del otro, y dice, usted es un desordenado. No le importaba, yo tenía que jugar de puntero izquierdo. Y bueno, ahí ya la cosa fue complicada, después yo no aguantaba jugando ahí, seguía así, me tenía que meter para el medio para agarrar la pelota y después de unos partidos para afuera. Jugaba el segundo tiempo.
Te sacó.
Claro,
pero si te quedabas jugando de puntero izquierdo, que no te llegaba la pelota.
Tocaba tres pelotas.
Tocabas tres pelotas por tiempo.
Porque no es el Barcelona de hoy, que hoy la tienen todo el día. Ojalá hubiese jugado en el Barcelona de hoy, pero no.
Bé, aquesta és la explicació de Riquelme de com Van Gaal li va deixar clar que l'estructura de l'equip era inamovible i que estava per damunt del seu talent individual.
Sempre penso, quan sento com gent com Riquelme, quina llàstima que aprenguin a parlar quan deixin de ser futbolistes, sí, perquè a Riquelme costava molt treure-li una frase amb sentit, i ara el sents parlar de futbol, i no només en aquest fragment, i és un espectacle. Totalment. Perquè el que explica és la contradicció justament que plantejava Van Gaal, que ell tampoc no és gaire crític amb Van Gaal, sinó explica com teníem dues realitats diferents, jo apostava pel que jo hi creia i era ferm en les meves conviccions i ell tenia les seves, i aquí no ens trobàvem, no? Jo crec que és una imatge fantàstica per tots els que van viure de prop aquella etapa.
Sobre aquesta contradicció, sobre l'estructura de l'equip i les individualitats, Van Gaal, en dos moments de l'entrevista, contraposa el Barça actual amb el Barça de Guardiola.
Tinc la impressió que el Barça no té l'estructura dient. Messi s'ha d'adaptar a l'equip i no al revés. Guardiola el feia jugar en benefici de l'equip, però els últims entrenadors s'han adaptat massa a Messi en lloc de protegir l'esperit d'equip. Guardiola va guanyar la Champions amb el Barça perquè tenia Messi i perquè no deixava que Messi jugués a la seva manera. És la diferència. Messi es va adaptar al pla de Guardiola i no al revés. Agüero també jugava per ell mateix fins que Guardiola el va canviar. Per aconseguir-ho has de crear un llenguatge, un esperit d'equip, de comunitat.
A veure, Ricard, això que explica Van Gaal, jo crec que és dolorós, però que té un punt de raó important. És a dir, en el moment en què l'entrenador no pot fer la seva perquè està tan condicionat pel paper de l'estrella, i compte que no estic dient que Messi no tingui 76.000 coses que són bones per l'equip, però jo crec que això és una veritat davant de la qual no ens hi podem girar d'esquena.
Absolutament, i sobretot quan els nivells ja són semblants i quan arriba el moment a Europa on t'enfrontes amb equips que tenen un gran potencial, i aquí qualsevol concessió és una concessió, diríem, gegant. I ja no parlo del 4-0 contra el Liverpool, parlo de la sensació de Messi i Suárez al minut 40 de la primera part al Camp Nou, de que havien fet una marató, perquè s'havien obligat a esforços llarguíssims, sí, i molt intensos, que en la majoria de partits els podien aguantar, perquè no eren reincidents, no eren tan freqüents, no eren vinculants, no eren transcendents, perquè l'equip tenia altres registres on podia descansar, però que en un partit de cara a cara, com era aquell, contra el Liverpool, havien de ser jugats amb la màxima intensitat cada pilota com si fos l'última, i amb això l'equip no estava ni entrenat ni treballat, ni gairebé et diria que ho havia provat, ho havia tastat, i aleshores aquell dia de cop i volta ells dos se n'adonen que el cos no aguanta aquell sobreesforç. El que passa és que Messi és tan bo que el minut descansa 25 minuts i els 10 últims minuts te'n fa dos i gairebé et resol l'eliminatòria. Jo crec que aquí tornem a topar amb la flexibilitat de Van Gaal, amb la falta de flexibilitat de Van Gaal, i una raó absoluta. Jo ja estic molt d'acord en que no podem començar la casa perquè li convé a Messi, sinó hauríem de començar la casa per quina proposta fa el Barça. I, evidentment, torno a dir, Messi hauria de jugar un paper preponderant. Per tant, des de la teoria és absolutament impecable, però cada cop més aquí pesa la capacitat de seducció de l'entrenador. O sigui, quan diu Guardiola va fer jugar Messi a la seva manera, no el va fer jugar com Van Gaal va fer jugar Rivaldo a la seva manera.
Clar.
No li va dir, tu aquí, al mi... Tu... No, li va intentar explicar què guanyaria allà. I gairebé diria que li va amagar totes les coses que guanyava l'equip amb el seu canvi de rol. Li va promoure, diríem, el seu creixement. Aquella situació de Messi de la banda a la posició de fals nou, aquella situació de dir aquí estaràs molt més a prop de porteria, aquí et pots relacionar amb Xavi Iniesta i guanyar superioritats numèriques, aquí tindràs el gol que són els espinacs de Messi. De cop i volta Messi descobreix què és això de fer gols amb molta freqüència. No oblidem que els primers anys de Messi com a extrem hi havia alguns dubtes sobre la seva capacitat, la seva relació amb el gol, fins al punt que jo vaig sentir gent, diríem, que admiro futbolísticament, que deien que Messi era un jugador antigol, perquè això és el que ell suggeria, i de cop i volta Messi aconsegueix el gol. Però el més important per Guardiola no era això, que ja sabia que arribaria. El més important per Guardiola és que tot allò que Messi a la banda no li donava, des del punt de vista sobretot de la pressió defensiva i el repartiment d'espais i l'equilibri en la pressió, amb Messi dintre ho tenia, perquè li donava Aitor, o li donava Henry, o li donava Villa després, o li donava evidentment Pedro, i no només ja en la funció defensiva, sinó en l'ofensió ofensiva eren jugadors que picaven l'espai, que quan Messi atreia els centrals podien buscar diagonals a l'esquena dels defenses de l'eix de rival, és a dir, diríem que es complementava, però per això Guardiola el primer que va fer és pensar en un pla, i en un pla amb l'estrella Messi, però amb l'estrella Messi dintre d'un rol que només podia jugar ell i que feia que els rols al seu voltant també agafessin força, i no sotmetre's a bé, que Messi descansi, una mica allò que Luis Enrique un dia, i el parlem de futbol, crec que ho va dir, compensar l'excés de talent, equilibrar l'excés de talent d'un equip que des del punt de vista individual, els tres del davant marcaven diferències, però que obligaven a haver de, diríem que, d'ajustar tot el que passava a la seva esquena, les distàncies, la diríem que la posició dels migcampistes de l'equip, si feia un pas enrere, si el feia endavant, cap a on s'agrupava, per intentar sostenir el talent autosuficient dels tres del davant, no?
Acabo amb un últim document que ens fa desembocar tota aquesta no estructura d'equip que detecta Van Gaal en com es dibuixa el Barça actualment sobre el terreny de joc.
El Barça s'ha de preguntar si continua respectant la filosofia de joc. Amb el 4-3-3 pots defensar fàcilment, com ho van fer amb Michels, Cruyff, Van Gaal, Guardiola i al principi amb Luis Enrique, però necessites esperit d'equip per desenvolupar-lo bé. Cada futbolista ha de fer la seva part i no és el cas actual. El 4-3-3 és el millor model per atacar i defensar, però l'han d'aplicar als 11 jugadors.
A mi aquesta em sembla la veritat més crua, que no pot dir ningú que estigui en l'òrbita del Barça, evidentment no ho pot dir Valverde, a nosaltres ens costa de vegades analitzar-ho amb aquesta crueltat, però si Valverde i abans Luis Enrique s'han refugiat en el 4-4-2 és perquè compten que no tothom va a la màxima intensitat a l'hora de no tenir la pilota. Això crec que és bastant indiscutible.
Sí, i també és indiscutible que com menys pics tingui una plantilla, diríem pics d'alçada, de qualitat, com més xinesos siguin tots, més fàcil repartir espais i repartir rols. El problema és quan hi ha decalatges tan bèsties com el que proposa Messi. Aquí és on ha d'intervenir l'entrenador. Com dius, està molt bé que Van Gaal ho proposi, ho apliqui, perquè a vegades nosaltres tenim un punt de respecte perquè no som capaços probablement de comunicar bé el que significa la hipoteca dolça de Messi. És la hipoteca dolcíssima de Messi, però evidentment que genera una hipoteca, sobretot perquè jo crec que el Barça ha promogut el Messi consentit per pànic i no ha generat el Messi estimulat que ara dèiem amb Guardiola. I la diferència és aquesta. O sigui, el Messi consentit, per pànic, insisteixo, per pànic, per no atrevir-te o per no tenir conviccions, per proposar-li un viatge atractiu, excitant, i dic el Barça, però dic la selecció argentina, és més fàcil imaginar-te, torno a dir, i no, fins i tot jo crec que ni compartir-ho, imaginar-te moltes vegades què és el que li convé, què és el que li sembla bé, com pot descansar perquè després actuï, i així l'única cosa que genera és que el Messi individual continuï tenint relleu, perquè evidentment està eximit d'unes funcions per brillar en d'altres. Però des del punt de vista col·lectiu no està estimulat, perquè no li estem preparant o li estem donant un paper a interpretar. Estem intentant, o sigui, estem donant per fet que Messi és tan bo que ell ja sabrà què ha de fer. I el paper que ha d'interpretar l'obra, no? El paper que ha d'interpretar l'obra, algú li ha de donar, o algú li ha de proposar, o fins i tot pot compartir-ho. Però l'ha de convèncer que és aquell el paper de l'obra, perquè amb aquell paper de l'obra seu, on ell continuarà sent el millor, els papers del voltant creixeran. Tot el que sigui consentir a Messi per pànic de dir, bé, no el molestis, no el pessiguis. No, jo crec que fins i tot a Messi ho demana, ho reclama, li agradaria molt probablement tenir algú, però l'ha de convèncer i l'ha de seduir, i no és fàcil, perquè estem parlant d'un jugador que ja té 32 anys que ha passat per un entrenador com Guardiola, entre d'altres, que ha après a entendre el futbol i que fins i tot et diria que ha après a simplificar-lo i que se sent còmode simplificant-lo. Però també ho diu Van Gaal a l'entrevista. Messi s'hauria de preguntar, que segur que s'ho pregunta, com pot ser que continuïn escapant-se títols perquè des del punt de vista col·lectiu l'equip no respon, perquè ell a Liverpool va respondre, el que no va respondre és l'equip, i jo crec que aquest trasllat del Messi consentit per pànic al Messi estimulat és el pas que fa que Messi sigui la part més important d'un projecte que aleshores pot ser guanyador. Mentre continuem delegant amb ell i li anem fitxant, diríem, que companys per la colla i no li estem donant un vehicle per accelerar, doncs sí, l'any és llarg i som molt bons i guanyaran molts partits, faran molts gols i lluirem trident o no sé com s'ha de dir, la forquilla de quatre punxes, però segurament quan arribi el moment l'equip no donarà el millor rendiment, i quan arribi el moment, si no dona el millor rendiment, el més possible és que en l'últim esglaó, que és el que passa el mes d'abril, on marquen els detalls, el Barça torni a ensopegar i no pugui completar el que creu o que el Barça entén o el que les expectatives diuen que el Barça està preparat.
Vaig tardíssim, però vull escoltar què diuen el Pere i el Dani sobre aquestes reflexions de Van Gaal, que a mi em sembla que hi ha dues posicions. Ah, cap quadrat, es va barallar amb Rivaldo, es va barallar amb Riquelme, ara que ha de venir a dir de Messi, o agafar la part que és evident que, en la que és evident que té raó. Una altra cosa, si es pot atacar tot això que ell explica, que jo crec que no és fàcil.
Jo estic d'acord amb tot el que diu el senyor Van Gaal, m'agrada que ho digui el senyor Van Gaal, i només hi ha una referència que sí que vull donar, perquè ni ell ni el Ricard l'han donat. El Messi que convencem de cada jugar en equip és un Messi tou de 23 anys.
Mal alimentat.
Mal alimentat i el que li estan dissenyant un futur. No és un Messi de 30 anys amb 5 pilotes d'or i que és el fill de Déu. El Rivaldo, amb el que té problemes Van Gaal, és un jugador que va ser el millor de la Lliga, tot i que aquí teníem el Ronaldo el Gordo. I va ser el millor al Deportivo de la Coruña quan arriba aquí. I era Déu nostre senyor jugant a futbol. I l'ha de convèncer. El Riquelme, que li porten i que no tenia lloc en aquí, era un jugador estratosfèric, però ja estava fet. Quan triomfa Van Gaal? Triomfa amb l'Àjax de nanos més joves del món. Triomfa amb la selecció més jove del món. Triomfa amb edats, perquè ell havia estat professor de nanos complicats, i triomfa en edats de nanos que creixen, que es creuen i que, a més, es sacrifiquen per fer tot això. Per fer el que ell diu, es necessita sacrifici. I convèncer amb un tio de 32 anys perquè se sacrifiqui, quan ja ho ha fet tot i és Déu, és molt difícil. Que hi ha espai? Jo crec que sí, perquè considero que Messi és molt intel·ligent i ho entendria. Però ni Guardiola crec que es va veure en cor quan va marxar i va dir, foto el camp perquè prendrem mal.
Sé que anem fatal de temps, em sembla. La millor entrevista relacionada amb el Barça que he llegit, no et diré mai, però els últims 10 anys segur, em sembla que hi ha respostes. La de que és Messi el que s'ajusta al pla de Guardiola i no al revés, i aquesta és la gràcia d'entrenar. Per mi aquesta resposta defineix els últims 10 anys del Barça. Valverde i Luis Enrique i Guardiola i tot. I després m'apassiona les comparatives que fa. No hi ha hagut temps de comentar amb el Ricard, però ell compara la forma de jugar del Barça amb la del Liverpool de Klopp, parla de l'Àjax, del seu, però sobretot del d'ara, parla de que els jugadors poden ser molt... no sé si és indisciplinats o caòtics, poden ser molt caòtics en atac, però que quan perden la pilota són molt ordenats i que el Barça no ho són. Sí. Em sembla que toca totes les tecles, ens caurà millor o pitjor, però crec que té raó.
És una gran entrevista, pots estar-hi d'acord o no, i no cal naturalment estar d'acord amb tot, però estic molt d'acord amb el Dani, que des del punt de